Continuem amb les xerrades d'aquest matí. Ara, a continuació, tenim aquesta conferència de Rafael Grasa, entre l'actualitat europea i els moviments contra les guerres i a favor de la pau, una mirada als corrents i autors dels darrers 100 anys. En Rafael Grasa és doctor en filosofia i, a més, és professor de Relacions Internacionals per la UAB, per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat director del Centre d'Estudis Internacionals i Interculturals, també secretari general i de ser rector de la seva universitat. Actualment coordina el màster universitari de Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament. Ha estat, precisament, president de l'Institut Català Internacional per la Pau, l'ICIT, que com sabeu és un dels organismes per als quals és possible arranjar aquest col·loqui. També coordina encara el seu programa, el programa diguéssim de l'ICIT, sobre construcció de pau estratègica, transformació de conflictes i seguretat humana, i també la col·lecció de llibres Paz i Seguridad, que edita en Bella Terra. És expert en temes de conflictes internacionals, construcció de pau i transformació de conflictes, desenvolupament, filosofia política i teoria internacional, temes sobre els que ha publicat nombrosos llibres i articles. Actualment és expert de... Actualment és expert de Nacions Unides per al diàleg, exèrcit i societat a Bolònia. Bé, doncs, Rafael, quan vulguis.
Bé, gràcies. Bon dia a tothom per ser aquí. Òbviament, primer agrair a la càtedra, al museu i a la llarga llista d'organitzacions que han ajudat a organitzar aquest cicle, tornar a ser per segon any seguit a les jornades i aquí a Borbó. El que jo vull comentar tindrà quatre moments. Primer faré una sèrie d'acotacions inicials, després faré una mirada general al tema dels moviments contra les guerres i a favor de la pau a Europa i com lliga amb l'actualitat. Em centraré bàsicament en dos elements acadèmics especialment importants vinculats a la lluita contra les guerres: la creació de la disciplina de les relacions internacionals, la creació de la investigació per la pau a partir dels anys 50, i també a dos tipus de moviments diferents: els moviments de científics i els moviments socials a favor de la pau. I fixeu-vos que encara no he parlat de pacifisme, perquè aclariré l'ús d'aquest concepte posteriorment. En el tercer moment faré un parell de cates molt ràpides de dos dels temes que estan en debat en aquests moviments: un d'actualitat constant, de desobediència civil, i un altre sobre justament un fet que aquest any s'ha produït en el 85è aniversari, que és el debat Einstein-Freud sobre la possibilitat d'acabar amb les guerres, sobre el que he escrit recentment a demanda dels amics psicòlegs i psicoanalistes en la seva revista especialitzada, i que m'ha permès tornar a llegir la correspondència de l'any 32 entre aquests dos grans personatges. I acabaré amb les conclusions. Començo, doncs, amb les acotacions inicials. Primer, aquestes jornades tenen com a fita referencial la Revolució Russa. Però la Revolució Russa, tot i que és un element cabdal amb la construcció del segle XX i del segle XXI, per moltes coses com les que ha comentat l'Helena anteriorment, ja a les que m'hi referiré en algun moment posteriorment, hem de recordar que no és un procés que es produeixi com un esclat a part. La Revolució Russa esclata enmig de la Primera Guerra Mundial. I no es pot fer referència a l'impacte de la Primera Guerra Mundial o de la Revolució Russa sense aquest element. Sobretot perquè la Revolució Russa és, primer, la revolució contra el capital. Però contra el capital das capital, és a dir, l'obra de Marx. És el títol de Gramsci, el famós article de Gramsci, on diu: és una revolució que es produeix on no estava previst que es produís. D'acord amb Engels, amb Lenin, indirectament amb el propi Marx, la revolució, el dubte és si s'hauria produït a Alemanya o al Regne Unit, a Anglaterra, els dos llocs capitalistes més desenvolupats. És veritat que al final de la seva vida, amb les cartes entre Marx i Vera Sasulich, una populista russa, comença a haver-hi la possibilitat de que fos però una revolució contra el capital, perquè es produeix en un poble bàsicament que està sortint del feudalisme, bàsicament rural i pagès, i no amb una societat industrialitzada. I per tant, amb un moviment obrer escarcer, petit, amb poques capacitats. Recordeu ja la enorme habilitat tàctica de Lenin d'anomenar el seu partit bolxevic als majoritaris quan eren els menxevics, els minoritaris. En termes historiogràfics, els bolxevics mai van ser la part més important perquè el moviment obrer era relativament petit. Això és una veta que podríem tirar, perquè després tenim Xina, tenim Cuba, tenim altres llocs on les revolucions triomfen a llocs on justament l'element pagès i fins i tot a Rússia feudal és clau. Per què dic això? Perquè això trontolla coses i es produeix en un moment en què ja la Internacional Socialista, la segona, ha estat sacsejada. I per què ha estat sacsejada? Ha estat sacsejada perquè els dos moviments per la pau seminals, el internacionalisme socialista dels líders, Joré, tants altres, dient no hi haurà Primera Guerra Mundial, és traït. I pràcticament tots els grans líders socialdemòcrates voten a favor als seus parlaments nacionals de la guerra. Mentre que continua el moviment de base socialista de resistència a la guerra, que acabarà amb morts heroiques al front de batalla, llançant propaganda, fins i tot en avionetes agafades i llogades per l'ocasió, pamflets contra la guerra. Hi ha aquesta divisió, hi ha la Internacional Socialista i l'arribada després de la tercera, de la quarta, i recordeu la Internacional Socialista, que ja s'havia trencat amb Lenin al davant per al tema de la idea del poder i de la dictadura respecte a la primera, l'anarquista, diguem-ne que va seguir el camí de Kropotkin i un camí molt més clar en aquest sentit. Aquest factor al que no em referiré és clau, perquè entra perfectament en aquest mecanisme. La Primera Guerra Mundial és probablement el que més coses va fer moure amb la capacitat de la intel·lectualitat europea, artística, no s'entén l'expressionisme sense la Primera Guerra Mundial, no es poden entendre moltes altres de les qüestions sense la Primera Guerra Mundial, i això cal afegir la Revolució Russa amb el que això canviarà en aquest sentit. Per tant, aquest primer moment és clau. El tema de la guerra i la pau canvia. I efectivament, Lenin, que havia escrit despectivament diversos articles dient «Por la paz están todos», com volem dir bé, aquest és un moto, un lema general, que havia fet campanya contra la Primera Guerra Mundial, després, òbviament, utilitza la Primera Guerra Mundial com un element de context geopolític per la revolució, abans que efectivament s'imposi la idea de la revolució en un sol país i per tant les idees de Trotsky, diguem-ne, vagin quedant arraconades, diguem-ne, i això abans d'Stalin. És a dir, abans de la decadència de Lenin, que es produeix després de l'atemptat i els 2-3 anys finals de la seva vida, diguem-ne, en aquest sentit. En tot cas, això influeix fortament en la intel·lectualitat europea. Una referència més per anar acabant amb aquest primer bloc d'acotacions inicials. Parlo d'intel·lectualitat, doncs, en el sentit d'intel·lectuals. D'intel·lectuals compromesos, però també no compromesos. És a dir, de reflexió intel·lectual. Aquesta reflexió intel·lectual té molt que veure amb moltes coses. L'impacte de la Primera Guerra Mundial, que per primera vegada va fer que una consciència social, mai més una guerra com aquestes, acabés convertint-se en una aventura intel·lectual, el naixement de les relacions internacionals com a disciplina. Diguem-ne, justament amb la primera càtedra que es crea a Gales, a Aberystwyth, amb el nom de Woodrow Wilson, recollint els 14 punts de curs. Me'n referiré després. Hi ha aquest element, aquest interès del científic, aquest interès d'un Freud, un Einstein, enormement pertorbats per la Primera Guerra Mundial i aquesta reflexió científica sobre què podem saber. Insisteixo, aquesta vessant que trasllada el problema social al problema intel·lectual és clau. La recullo d'aquí un moment. Algunes qüestions conceptuals que val la pena tenir presents, els que em coneixen ja saben que sóc un obsès de que no ens discutim per paraules, sinó per idees, i per tant d'acotar el terreny de les paraules. Abans ho feia l'Helena, agafar expressions com pacifisme o feminisme que estan carregades de sentit actual per referir-se a fases molt anteriors, planteja problemes. En sentit estricte, és difícil dir que les dones revolucionàries russes fossin feministes. És una construcció que fem després perquè la paraula feminisme com la paraula pacifisme serveixen com a paraigües que recull moviments polítics, moviments socials, teories socials, reflexions diverses. Evidentment, òbviament, i això és el que ha fet el feminisme, i ella ho ha dit clarament, les revolucionàries russes es situen, diguem-ne, per diferència a la primera onada de feminisme, la de les sufragistes, i òbviament després, encara que els temes, com ella ha plantejat, de vida quotidiana, política, es plantegen. Però, per exemple, a la Revolució Russa, la reflexió clàssica de la segona onada feminista nord-americana entre espai públic i espai privat és absurda. No té cap sentit. Es tracta de recuperar l'espai públic. I això mateix passarà en el pacifisme. Segon comentari. Per tant, en sentit estricte, en aquest país utilitzem malament la paraula pacifisme. S'utilitza la paraula pacifisme per referir-se a tots els moviments contra algunes guerres, contra totes les guerres o a favor de la pau. En sentit literal, pacifisme és un no violent. Només és pacifista aquell que està sempre contra les guerres. Per una raó fonamental, bàsicament pragmàtica, per creure que la violència directa sempre engendra conseqüències negatives. Però hi ha molts que no han estat pacifistes. Bertrand Russell, del que parlarem després, és pacifista, objector de consciència, i va a presó durant la Primera Guerra Mundial. I, pel contrari, demanarà explícitament combatre la Segona. Edward Parlan Thompson, a qui vaig traduir el castellà, amb el que hi vaig participar durant molts anys en el moviment contra les armes nuclears a Europa i que, diguem-ne, em va ensenyar les primeres passes en aquests sentits i que després va poder venir. És una alegria, diguem-ne, a Madrid, en l'acte final de la campanya del referèndum contra l'OTAN, convidat per mi i per altres persones a cloure-la'n allà. Ell, entre mig, sempre em deia, no he estat en manifestacions com aquestes des del final de la Segona Guerra Mundial i de l'alegria, etc. Però en tot cas, Thompson sempre et feia el mateix. A mi no em confonguis, jo no sóc pacifista. Jo crec que hi ha moments en què és necessari lluitar i que la violència és un mal menor. Són opcions diferents. Per això, quan parlem de moviments per la pau, ens referim a gent que està contra algunes guerres, contra la guerra al Vietnam. Bertrand Russell va tornar a estar contra la guerra al Vietnam i va generar el Tribunal Russell i els tribunals d'aquest estil, però no en altres coses. Aprofito per dir Bertrand Russell, que va ser molt crític després del viatge a Rússia, a la Rússia soviètica, amb la revolució, com alguns socialistes espanyols, sense anar més enllà, diguem-ne, i alguns catalans també, diguem-ne en aquest sentit, als que ara no em puc referir. Per tant, la qüestió és complicada en aquest sentit i jo parlaré bàsicament de moviments per la pau o contra les guerres. I aquests moviments per la pau i contra les guerres són diversos i estan també, per exemple, en el moviment educatiu. No tinc temps, no és el tema d'avui, però no podem entendre la importància de la Primera Guerra Mundial i de la Revolució Russa indirectament amb la lluita contra les guerres sense recordar 1927 al Congrés de Praga a la pau per l'escola. Una idea enormement idealista en la que va participar, per cert, una persona clau amb la Lliga Internacional per l'Educació, amb el Buró Internacional per l'Educació, que reunia i continua existint a Ginebra, un gran pedagog català, poc conegut, Pere Rosselló, diguem-ne, en determinats casos, etc. En aquest sentit. Però aquesta és una línia, la de l'educació per la pau, amb valors, etc., que després es retornarà a ressorgir. Però insisteixo, aquesta la deixo de banda. El mateix el moviment de científics, el moviment de científics que va sorgir en determinats casos. Per últim, última acotació, com que parlaré ràpidament fent espigolant coses d'aquí d'allà al llarg de tot un segle. Val la pena que tingueu present que en els moviments per la pau i contra la guerra hi ha una fita que ho destarota tot, i no és la Revolució Russa. Es diu 1945, armes nuclears, Hiroshima, Nagasaki, i el que això significa. Això generarà el manifest Russell-Einstein, en aquest cas Einstein torna a participar, però no en Freud, diguem-ne. Aquest manifest Russell-Einstein generarà després el moviment Pugbash, por el nom d'una petita ciutat del Canadà on es van reunir per primera vegada científics dels dos mons dividits per la Guerra Freda, est i oest. En els anys durs de la Guerra Freda, del 47 al 53, amb la mort de Stalin i l'arribada de Khrushchev, l'única via de comunicació indirecta entre Moscou i Washington van ser els científics, que aprofitaven les trobades internacionals per dir-se: sé que ets el metge del secretari general del PQS, sé que ets un assessor científic del president dels Estats Units, doncs per el que jo sé, el meu president voldria, el meu secretari voldria. I en una etapa d'autisme, sense comunicació directa, els moviments científics, en concret el PUCBAS, van ser un dels pocs, insisteixo, la Guerra Freda amb força, estricta, científicament clara, del 47 al 53, on no hi ha una sola trobada directa entre Moscou i Washington, malgrat les moltes que havien hagut entre el 41 i el 45 per preparar a l'hora de la postguerra. Això, doncs, és el que us volia comentar com a acotacions. Segon moment de la meva intervenció. Què podem destacar de la intel·lectual europea i els moviments contra les guerres i a favor de la pau en els últims 100 anys, que sigui rellevant? Jo diria que bàsicament, o jo el que intentaré fer, són tres coses. Primer, dues mirades acadèmiques, relacions internacionals i investigació per la pau. Segon, un canvi en els moviments socials, molt influït pels sufragistes, millor dit per les sufragistes. Un no pot entendre l'estratègia de desobediència civil de Gandhi sense l'admiració que va tenir per les dones sufragistes angleses, a les que va conèixer durant la seva educació a Gran Bretanya, al Regne Unit, en particular a Anglaterra. I tercer, després, la importància dels moviments científics. Comencem pel principi, doncs. La Primera Guerra Mundial va significar un canvi d'enorme proporció. No és mundial, òbviament, menys que la Segona, que tampoc ho és plenament, però va destrossar imperis, va crear estats-nació, va alentar moviments independentistes a les colònies europees de la mà del principi d'autodeterminació. Mai un dret en sentit jurídic estricte fort creat per el president Wilson. Va crear principis nous que encara estan vigents en la societat internacional, com el de seguretat col·lectiva. Va crear organismes internacionals nous, bàsicament dos, la Societat de Nacions, que va fracassar perquè és l'embrió de Nacions Unides, i l'Organització Internacional del Treball, clau en altres terrenys, etc. Va significar l'aparició de potències noves, la gran potència mundial, els Estats Units, que ja hauria pogut ser la potència mundial des de 1950, però no ho va voler ser, diguem-ne, en aquell moment. Recordin que mai es van aprovar els principis de Versalles i de París, que eren inicialment proposats per Wilson per el legislatiu nord-americà, que els va rebutjar. Això va influir molt en la creació de l'OTAN, però aquesta és una altra història, diguem-ne, que podem deixar per un altre moment. I a partir d'aquí, òbviament, també hi ha l'aparició de Rússia, la Unió Soviètica, com una potència emergent. Però va significar el renaixement del pacifisme, dels moviments socials i sindicals des d'aquesta perspectiva. Recordin que és una guerra amb enormes conseqüències. Rússia i Alemanya van perdre entorn a 2 milions de persones. França, 1,7 milions. El Regne Unit, 700.000. 250.000 víctimes de soldats colonials de la Índia, Nova Zelanda, Austràlia, Canadà, Estats Units. Estats Units mateix, que va entrar molt tard a la guerra, va tenir unes 55.000, 56.000 víctimes. La xifra de víctimes va fer que cristal·litzés aquesta idea bàsica de dir cal entendre per què es produeixen les guerres i cal intentar impedir-les. I això és justament la creació d'una disciplina que té com a principi aquest, que és el que jo en aquest moment practico acadèmicament, les relacions internacionals, que d'aquí a 2 anys farà 100 anys i haurà de deixar la retòrica de que és una disciplina científica jove, perquè els 100 anys jove ja és difícil dir-ho, etc. Però en tot cas, la idea era aquesta, entendre intel·lectualment les causes de la guerra per establir les condicions de la pau. Perquè el que queda clar socialment a Europa després de la Primera Guerra Mundial és que la Primera Guerra Mundial ha estat, si no causada, si protegida, recordin que hi ha interessos colonials, per 2 factors a eliminar. Un ordre internacional oligopòlic. El Congrés de Viena, 1815, i el que significa de 5 països que decideixen pels altres, sense organismes que formalment siguin igualitaris, que és el que passa a Nacions Unides. Formalment tots els estats són iguals. Òbviament, com diria Orwell, alguns són més iguals que altres, diguem-ne, però això és un element fàctic. Segona raó fonamental amb l'anàlisi, la diplomàcia secreta. El fet de que hi hagi pactes, fins i tot de defensa mútua, que es desconeguin. Que hi hagi secretisme. La lluita per la transparència, per altres elements, etc. I tercer, la necessitat, per absència, de regular la guerra. Que ens portarà a, òbviament, elements clau importants, en particular el 1928, el pacte Bryan-Kellogg per il·legalitzar les guerres. Aquest és un camí que s'inicia en aquest moment, que bàsicament és un camí que alguns diran que és idealista, però que encara està sobre la taula. 1. Regular fortament les guerres. La guerra ha de ser l'excepció i ha d'haver-hi dret que la reguli. El dret humanitari, el dret de guerra, diguem-ne, etc. 2. És important que hi hagi organismes internacionals que regulin això. I 3. La diplomàcia ha de canviar, ha de ser coneguda, perquè seguint a Kant i a la pau perpètua, si els pobles saben el que s'ha pactat, es negaran a donar suport a certes guerres. Evidentment, és certament idealisme, un no pot deixar d'oblidar que Margaret Thatcher vivia la primera vaga seriosa dels sindicalistes al principi del seu mandat i que la dictadura militar argentina va tenir la mala pensada d'invair les Illes Malvines, les Falkland, i que en 10 hores els sindicats britànics van desconvocar la vaga perquè van dir que hi havia un problema nacional que era més important que es protegir la sobirania territorial britànica amb unes illes una mica allunyades del Regne Unit, diguem-ne, etc., però que en principi fins i tot tenen un nom diferent, Falkland o Malvines, que és el nom que se li dona en general en el nom britànic. Doncs bé, aquest és el naixement de la primera disciplina acadèmica de les relacions internacionals. No vull entrar ara en molt detall, però és una qüestió bàsica des d'aquesta perspectiva. El que ens venen a dir és necessitem entendre les causes de les guerres per establir les condicions de la pau. Això què vol dir? Que la disciplina que neix a partir de 1919-1920 té unes característiques fundacionals clares que estan molt influïdes per això. És una disciplina científica, però té pretensions normatives. No només vol entendre, per això hi ha una sèrie de principis, objectivitat, etc., etc., al fi del cap, intersubjectivitat, les nostres troballes les publiquem perquè altres les critiquin i es vegi quina interpretació és més plausible. El ABC de l'acadèmia, diguem-ne, etc. La nostra obra ha de ser coneguda i ha d'estar escrita de manera que altres la puguin criticar per avançar, per conjectures i refutacions, com diria Popper, diguem-ne, en aquest sentit. Però té aquesta dimensió normativa. Comprendre les causes de la guerra per ajudar a evitar-les. Té que veure amb aquest element de l'Europa de 1917-20, fins i tot de la Rússia revolucionària diguem-ne en aquest sentit, com hem d'entendre el que passa. Només coneixent les causes de la guerra podem establir les condicions de la pau. Per què algunes paus duren més que d'altres? Per què hi ha acords de pau que són perdurables i altres no? Aquesta és una idea que es plantejarà. Segona característica de les relacions internacionals com a disciplina, aquesta ja no és tan meritòria. Com tota disciplina intel·lectual nova que neix, segueix un principi psicoanalític clar: matar el pare. En aquest cas, els pares. És a dir, no em confonguin amb els altres. Jo no sóc història diplomàtica, no sóc ciència política, no sóc dret internacional, no sóc la ciència social. Quan algú neix, ha de crear les seves pròpies fronteres, fer el seu espai, marcar el seu territori, gairebé en termes hormonals animals, diguem, etcètera, i vostè no entra aquí si no té l'etiqueta d'acadèmic de relacions internacionals. Això és quelcom que ha influït molt en la història de les relacions internacionals i que no s'ha acabat fins als anys 80 del segle XX, quan van entrar ja totes les ciències socials, es va deixar d'utilitzar la paraula conflicte com a sinònim de violència, per dir que conflicte és simplement disputa o antagonisme, etc. Una tercera característica d'una disciplina nova que neix en aquest moment i que marca moltes coses del que els vull comentar és que és un condomini anglo-estadounidenc. Bàsicament els que marquen la pauta són anglesos, que és la potència que resulta vencedora de la Primera Guerra Mundial perquè els Estats Units no fa aquest pas, i els Estats Units, que són realment els vencedors i que seran la potència hegemònica a partir del 45, diguem-ne, on ja sí que assumeixen el que haurien pogut assumir el 1919 o 20. Aquesta situació de condomini ha explicat que les visions siguin molt occidentalocèntriques, molt vinculades, és normal. Quina és la reflexió d'algú que està en el centre del món? Per què són tan important? O com farà les relacions internacionals i el moviment per la pau britànic a partir dels anys 45 perquè deixo de ser important? I com m'afecta això? Recordin, la pèrdua d'un imperi té sempre conseqüències. O no recordem la importància amb la intel·lectualitat i amb la literatura espanyola de 1898, la pèrdua de Cuba i Filipines, i com això impacta en el conjunt de reflexions i de moviments en tots els sentits. A partir d'aquí, altres característiques que deixo de banda: la sensibilitat al context, els canvis de la relació internacional, la proliferació, programes d'investigació, etc. En tot cas, a partir de 1945-50, les relacions internacionals, que són la primera gran conseqüència acadèmica de l'impacte de la Primera Guerra Mundial i dintre d'ella de la Revolució Russa, és percebuda per alguns, sobretot a partir del 45, amb la hegemonia dels nord-americans, i el 47, l'esclat de la Guerra Freda, com una traïció a l'ideal. Perquè gran part dels teòrics de les relacions internacionals a partir del 47 defensen l'estatu quo, és a dir, la Guerra Freda i el paper dels Estats Units. Això és el que permet explicar la segona gran conseqüència intel·lectual clau, que és la recuperació en clau diferent i en un context diferent de l'ideal inicial de les relacions internacionals. Conèixer les causes de la guerra per establir les condicions de les paus. Això és el que farà la investigació per la pau, en un context diferent, en els anys 50, marcat per el risc de l'holocaust nuclear. Alguns dels aquí presents encara ho poden entendre i recordar biogràficament, per d'altres és simplement història que cal dir. Però en els anys 50, el risc de l'holocaust nuclear es percebia enormement. El risc d'un holocaust nuclear que recordava sempre les grans paraules de Benjamin de que no hi ha cap història de la civilització humana que no estigui vinculada a la història de la barbàrie, que les dues coses van juntes. Un pensament recurrent amb l'obra de Benjamin, però que molt sovint es recorda, tant amb les tesis sobre la filosofia de la història, com el llibre per mi més rellevant de tots, que és tot el tema complicadíssim d'entendre fins i tot en alemany de la seva percepció de la violència, però ho deixo per un altre lloc, un nen, etcètera, en aquest sentit. Però aquesta idea de fons, el que ens diu és 52, al·locució radiofònica de Carl Jaspers. Estem a punt de desaparèixer com a civilització. Einstein, escriu aquelles famoses paraules en aquells anys molt conegudes. No sé si hi haurà una tercera guerra mundial, tot i que hi anem en camí. Però si hi ha una tercera guerra mundial, la quarta es farà amb pedres i pals. Com volem dir, això serà el fi de la civilització tal com la coneixem. L'Einstein, que escriu amb Russell el manifest que posa en marxa el moviment Pugues, i els científics. La idea de fons dels anys 50 és aquesta. És l'any, per als que saben de ciències socials, són els anys del behaviorisme, de l'aparició de les tendències quantitatives amb les ciències socials, i una sèrie de científics molt importants diuen cal introduir ciència en la consciència, moviments socials, i cal introduir consciència en la ciència. Venen a dir, hem d'utilitzar fins al final l'estri més important creat la humanitat, el coneixement científic, per al problema més angoixant i més urgent que tenim. El risc de desaparèixer com a espècie, encara no hi havia clara consciència de les altres espècies, diguem-ne en aquell moment, el risc de desaparèixer com a espècie per la por a les armes nuclears. I aquí apareix la investigació per la pau, l'intent de nou d'agafar això des d'aquestes perspectives, on participen Kenneth Balding, Louis Fry Richardson, en fi, us deixaré endavant d'aquest tipus de coses. Però aquest moviment acadèmic és enormement important perquè està influït per als moviments socials, però dotarà de raons de pes als moviments socials. Dient, no, perdoni, no són necessàriament ingenus, no són bonistes. Hi ha alguna explicació. De fet, contra el que diuen els llibres d'història clàssics, quan un analitza en detall la història de la humanitat, hi ha més períodes de pau que de guerra. I no ho trobareu a cap manual. I és veritat que hi ha una enorme llista de guerres en la nostra. A partir d'aquest moment que s'utilitzen moltes coses, bases de dades. Singer crea un projecte encara viu, que podeu consultar per internet, que és el Correlats de Guerra, on intenten posar dades de totes les guerres dels últims 3 segles, de behaviorisme, perquè creiem que analitzant les semblances i diferències amb la base de dades podrà saber què és el que fa més fàcil que esclati una guerra i què és el que fa més fàcil aconseguir una pau. I així hi ha milers d'anàlisis, de mecanismes, aplicacions de teoria de jocs, altres coses, etc. Però aquest és un element clau, fonamental, que jo crec que val la pena tenir present. Entremig, abans de passar als moviments socials i científics, què succeeix? Quelcom important. A partir dels anys 60 del segle XX, el caràcter de les guerres i dels conflictes armats va canviant. En els anys 60 què trobem? Les guerres d'alliberament colonial. Els 50, primer a Àsia, els 60 a Àfrica. Pensem en els 60, la importància que té encara amb l'antic Zaire, avui República Democràtica del Congo, diguem-ne, aquest tipus de qüestions. Katanga, per parlar d'altres elements, etc. Reflexió, recordeu, li costarà la vida a un secretari general de Nacions Unides. No s'ha pogut demostrar mai, però pràcticament tothom està convençut de que el seu avió no va caure fortuitament, perquè anava justament a mediar a la zona, etc. Diguem-ne des d'aquesta perspectiva. Em refereixo a Hammarskjöld, diguem-ne, com a secretari general noruec, diguem-ne, en aquell moment. Les guerres de lliurament colonial canvien les coses, perquè comencen a plantejar un tipus de guerres que sacsegen els moviments socials, i això és important per al que vindrà després. Com sacseja la revolució russa. Però si són els meus, perquè ideològicament pensen com jo penso. Puc criticar la seva actitud? Recordeu, és el que va passar amb molts, és el que va passar amb moltes de les feministes, diguem-ne, soviètiques, etc., que van deixar de banda els seus ideals com a dones i com a lluitadores, perquè, home, aquí el que està en joc és el triomf de la revolució. Poca broma, això és més important, etc. Puc criticar una guerra d'alliberament colonial. Recordeu que això és tan important que afecta a el dret d'autodeterminació dels pobles sotmesos a domini colonial de Nacions Unides. Perquè s'aprova una gran resolució a l'Assemblea General que ha canviat la doctrina. Es considera que en els pobles sotmesos a domini colonial recorre com a moviment d'alliberament nacional, em refereixo als africans, als asiàtics, a la violència directa, a la guerra, a les guerrilles, al moviment armat, es considera defensa. Per tant, es considera violència legítima. I això és una resolució de l'Assemblea General que acaba sent doctrina i que tothom accepta en aquest sentit, etc. Té que veure amb aquest mecanisme, amb aquests canvis. Per tant, novament hi ha un debat entre moviment per la pau o pacifisme. Deixo això de banda, però aquests canvis continuen. Què veiem als anys 90? Ja no hi ha guerres entre estats pràcticament. Bàsicament hi ha guerres dins dels estats. Què veiem en els finals dels 90 i els anys 2000? Que la violència important en el món no és la violència directa amb les guerres, és la violència directa no política. És a dir, el 80% de les morts per arma de foc que es produeixen en el món, entorn a 550.000 a l'any, es produeixen en contextos que no són de guerra ni interna. Delinqüència ordinària, delinqüència transnacional, violència masclista, inseguretat ciutadana, màfies, etc, etc, etc. I sobre això no hi ha principis, no hi ha mecanismes, no hi ha instruments. Apareix també una cosa especialment important. Una quarta part de la humanitat viu en situacions que anomenem de violència crònica. És a dir, tres generacions, avis, pares, fills, que no han conegut res més que la guerra. De formes molt diferents, la violència directa. Això canvia la percepció de tots. Com vols que visualitzin la pau si no l'han vista mai? I no saben què és. És difícil imaginar el que no tens. Diguem-ne. I més en un context, a diferència del que passava abans, en què tothom sap més o menys el que passa arreu del món. És l'impacte de la compressió de l'espai del temps que hem anomenat globalització. Aquests canvis afecten molt a l'element al que em volia referir ara, que és tot el que tindria que veure amb els moviments socials, per anar concloent, diguem. Crec que queden 10 minuts.
Sí, 9 minuts.
No, ja calculat més o menys. A què em refereixo? Moviments socials. Els moviments socials a favor de la guerra són molt antics, existeixen des de temps immemorials, els hi han filosòfics, el taoisme o daoisme, una millor traducció al xinès, el cristianisme primitiu, sobretot previ a l'edicte de Constantí, d'acceptació del cristianisme a l'imperi, o els moviments que abans es deien sectes en un sentit no pejoratiu, cristians catòlics també diferents, em refereixo a, òbviament, franciscans, els seguidors d'Erasmo de Rotterdam, o en particular els quàquers, diguem-ne, en el món del protestantisme anglosaxó. Recordeu els que creen Filadèlfia, la ciutat de l'amistat, de la germanor. Amistat en el sentit grec de la paraula, diguem-ne, que és molt més que amistat. Significa pràcticament fraternitat, en termes, diguem-ne, ja de la teologia política de la Revolució Francesa i posteriorment. Estan presents amb la idea bàsica de pau de Kant, una idea triple, que és la que hem vist. Primera, la Unió Europea. La primera idea de Kant és pau comercial. Si els estats comercien lliurement, no hi ha guerra. I això és el que passa a la Unió Europea. El 60% dels 28 membres encara, pendent del Brexit, tenen el 60% del seu comerç intra Unió Europea. Sent així, si jo tinc un problema amb en Jordi, que és un estat de la Unió, etc., jo no ho puc resoldre violentament, perquè el que guanya també perd. No pots compensar el que perds amb aquests intercanvis. Aquesta és una idea kantiana, que és la idea, òbviament, inicial de crear interessos compartits amb la Unió Econòmica del Carbó i de la Cera, la primera de les comunitats europees. Però és també una idea de Kant amb la idea de lo que ell anomenava la concepció republicana, que és la idea simplement de no hi ha possibilitat de guerra si la decisió de la guerra l'han de prendre les ciutadans i si la possibilitat de la guerra és coneguda o no coneguda en aquest sentit. Per tant, la idea republicana de els tractats de pau i de guerra han de ser públics, claríssims, etc. És la idea també que trobem a les societats de pau del segle XVII i del segle XIX. Però aquests moviments socials, i us posaré un exemple, sempre han estat amb problemes, tensions, normal. Per exemple, l'American Peace Society, durant una important lluita a favor de la pau nord-americana, que durant la Guerra Civil nord-americana va tenir una postura que van criticar altres. Per què? Van dir, és tan important que guanyi el nord perquè són antiesclavistes que en aquesta guerra els hi donem suport. Seria Russell abans de l'era, etcètera, en aquest sentit. També trobarem tota la desobediència civil, sobretot el gran desobedient civil. Està a Diambalium des d'una perspectiva catòlica, però sobretot em refereixo a Toró, persona molt citada i molt poc llegida, diguem-ne, que és la desobediència civil individual. I la desobediència civil me referiré després a la manera gandiana, que en aquest país molt poca gent ha entès, en particular els nostres líders polítics. La base fonamental de la desobediència civil des de Toró és: estimo tant la llei que denuncio la injustícia de la llei desobeint-la i acceptant les conseqüències. Per tant, vaig a presó perquè es noti que la llei és injusta i que cal canviar-la. Aquesta és la meva teoria particular, però ha fet molt de mal, i ja veurem què passa demà, aquesta idea de que es pot passar de la llei a la llei. No és possible. No hi ha revolucions sense canvi jurídic. La llei, qualsevol que llegís els antics socialistes que escrivien d'això, la Salle, que és una Constitució, diguem-ne, etcètera, recordarà que la Constitució només és fonamental. Sense lleis no podem viure, és cert. Però la llei és la plasmació d'una correlació de forces. I quan canvia la correlació de forces, han de canviar les lleis. No hi ha una altra, perquè canvien els marcs, etcètera. Naturalment, hi ha una mena d'universal, s'ha de fer de la forma més ordenada possible. Però tot això estaria present en molts dels moviments socials. Què recolliria dels moviments socials contra la pau dels últims 100 anys? Bàsicament, quatre idees. Primer, es van fer cada cop més populars, més de base social. Segon, conviuen en ells posicions molt diferents. Des de pacifisme estricte, no violent sempre, i per tant, qualsevol guerra pot tenir conseqüències negatives, fins a gent que diu, no, jo només estic contra aquesta guerra en particular, o contra aquesta en particular, o contra aquests casos. Tercer, tenen també en comú la idea d'intentar considerar que els assumptes de seguretat i de defensa són massa importants per deixar-los només als militars o als polítics que decideixen. Reivindiquen que aquests temes pertanyen a la democràcia participativa i deliberativa. La democràcia té tres components en termes de teoria política. La representativa, per suposat, però la participativa i la que oblidem sempre, la deliberativa. Si no hi ha arguments i lluita d'arguments, no és possible que hi hagi democràcia. És merament una formalitat. Quarta cosa que tenen en comú aquests moviments socials, la creació de formes de lluita cada cop més imaginatives, buscant fervor popular. I quinta cosa, que solen tenir sempre, l'intent de passar a la política. Això ho tenen tots els moviments socials, recordem el 15M, etcètera, etcètera, en alguns moments. És a dir, el salt de la revolució als carrers, cometa, si acabo, a l'altre moment, etcètera. De tot això, què podem recollir amb els 3 minuts que em permeten del que serien els apunts de l'últim moment de la meva intervenció telegràfics. Un, Primer, desobediència civil. Aquest és un element clau. Sense desobediència no hi ha progrés a la societat. Però la desobediència civil té unes normes. I Gandhi la recordava, clarament. No es pot desobeir constantment, cal que el motiu valgui. I segon, si el que es tracta és de demostrar la superioritat moral, cal desobeir, marxa de la sal, etc, etc, en el cas de Gandhi, però al mateix temps acceptar les conseqüències. Gandhi va passar molts anys de la seva vida empresonat, diguem, etc, acceptant que estava empresonat. Sí, ho he fet. I ho he fet perquè crec que no podem acceptar el domini colonial, no hem de pagar un impost per la sal, per tant, anem al mar a recollir aquesta sal i a utilitzar-la nosaltres, perquè aquesta sal està al mar i és lliure. Per què pagar un impost als britànics? Però aquest tipus de mecanismes estan aquí, etc. Pel contrari, hi ha formes de desobediència civil com a tècnica diferents que plantejaran dubtes en aquest sentit. La base de la desobediència civil és que qui desobeix és la persona, mai la institució. En tot cas, ho deixo per al debat, etc. Diguem-ne en aquest sentit. Segona i última idea que vull recollir. El debat Einstein-Freud de fa 85 anys. És interessant que Einstein li va plantejar la reflexió, aprofitant que era un mecanisme d'una societat a l'any 31 que demanava en el marc de la Societat de Nacions a grans líders científics que escriguessin d'un problema que els hi preocupés, i van demanar a Einstein, és a dir, que Freud ens digui, ell que sap tant de psique humana, com es pot acabar amb les guerres. El més interessant de la resposta d'un Freud que ja estava a la fi de la seva vida, amb un càncer de boca que tenia d'això, amb l'etapa més pessimista, els que sàpiguen el de Freud, és el Freud del malestar, la civilització, etc, 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 és que ell diu, miri, hi ha dues maneres d'intentar lluitar contra la violència més que la guerra, que és els dos instints bàsics segons la teoria psicoanalítica freudiana, Eros i Thanatos. Thanatos és el pur de mort, de destrucció, a l'Eros el d'amor. Llavors li contesta Einstein, miri, fem, però no hi crec gaire en l'intent de controlar el Thanatos. És a dir, regles i normes jurídiques per reglamentar les guerres. No hi tinc cap problema, fem-ho. Però el meu coneixement de l'espècie humana em diu que per aquí no anem gaire lluny, diguem-ne. Crec que és més interessant per evitar les guerres millorar l'Eros, millorar la capacitat d'estimació, d'identitat col·lectiva entre les persones, des d'aquesta perspectiva, crear vincles, etc. etc. Per aquest camí li posarem més difícil al Thanatos. Val la pena dir això perquè molta gent ha llegit malament aquesta correspondència i han dit que Freud diu que la agressivitat és una tendència innata i que la guerra està... Freud no diu mai res d'això en els seus articles, llegit en qualsevol de les llengües en què van ser publicats, etc. en aquest sentit, i a més avui sabem que no hi ha res genèticament determinat, que avui el més important no és la genètica, sinó la epigenètica. És a dir, com el context concret ajuda que alguns trets genètics, perquè tot és genètic, diguem-ne, amb l'espècie humana es desenvolupin o no es desenvolupin. Podem tenir la capacitat o no, més fàcil que altres, d'adquirir un càncer. Però que el tinguem o no, no està predeterminat en els nostres gens. Depèn d'uns elements d'atzar, aleatoris, i depèn d'uns elements contextuals, en els que podem viure o no viure, què mengem, què no mengem, etc., etc., en aquest sentit. Tot això em porta a les paraules finals. Què és el que ens ensenyen aquests moviments? Què és el que ens ensenya la lluita de la intel·lectualitat europea a favor de les guerres i contra les paus? Bàsicament una cosa, que és possible reduir el flagell de la guerra, que és possible intentar lluitar contra la violència directa, però que hi ha límits. En aquest sentit, ho deixo amb unes paraules que crec que il·luminen suficientment bé d'Isaiah Berlin, una persona no precisament molt favorable a aquests moviments, a el frustratorció de la humanitat. Només puc fer allò que puc fer, però això haig de fer-ho com calgui, amb totes les conseqüències. O si preferiu, amb una versió menys filosòfica, però també molt clara, d'un filòsof, d'un toreu espanyol gairebé analfabet, que es deia Rafael el Gallo. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Gracias.
Bé, gràcies, Rafael. Hi ha una pregunta allà,
Josep? Una pregunta, Rafael.
Espera, 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 que hi ha micro.
Has dit que la revolució de 1917, segons les teories de Marx, havia de triomfar a Alemanya o a Anglaterra, sí. No pas a Rússia. Però no creus que hi ha un altre estat que podria haver triomfat també abans que Alemanya, que l'estat francès?
Aviam. Marx havia escrit molt sobre el cas francès, recordeu el 18 Brumari, diguem-ne, i altres obres en aquest sentit. Ni Marx ni Engels consideraven raonable la possibilitat a França perquè la contrarrevolució havia existit, l'estat absolutista era el que era, etc. Per tant, per ells consideraven bàsic que hi hagués un moviment obrer potent i que hi hagués una revolució industrial avançada. I això es produïa bàsicament a Alemanya o al Regne Unit. També val la pena dir, recordar per una raó, el model francès era el model de revolució al carrer. I la gent no recorda un magnífic escrit d'Engels quan es va inventar el que en aquell moment es deia el fusell d'agulles, que avui en dia serien les armes de repetició. Va dir, la revolució popular amb llambordes ha acabat avui. Pot haver-hi un aldarull amb llambordes al carrer, però els moviments socials, els moviments obrers, no poden lluitar contra un arma de repetició en mans de les policies, dels exèrcits d'aquest país. La diferència és molt gran, etc. en aquest sentit. Aquesta és l'explicació bàsica, diguem-ne, però recordem, això anava lligat amb un element clau de la teoria econòmica marxista, això Marx en aquest sentit, bàsicament en el Capital, de que era necessari un creixement enorme perquè es produís això, etc. Malauradament, això no ha passat. És a dir, totes les revolucions que s'han inspirat més o menys amb el manifest comunista o amb alguna de les obres que es plantegen s'han produït en països que no tenien res a veure amb això, etc. Això amb més o menys capacitat de clar. Per exemple, si agafes les latinoamericanes, tindràs des de marxismes molt sofisticats, molt semblants al de Gramsci a Europa, que és l'intent de canviar aquest tipus de coses, em refereixo als escrits de Mariátegui, que és un teòric latinoamericà del marxisme molt sofisticat, amb anàlisi, i altres aquests sentits. El que faran Lukács, Gramsci i molts altres és plantejar un element diferent per a les revolucions, que és el que triomfarà i que ja Lenin tenia en part, amb la idea d'introduir consciència de classe, que és la idea bàsica i fonamental de l'acció. La idea científicament determinista de Marx era la revolució ve pel seu propi pes. La evolució del capitalisme el fa insostenible i esclatarà allà on és més gran. El que replantejaran Gramsci, sobretot amb la teoria de l'hegemonia i altres, és la idea d'aquesta. Sense acció espontània i voluntària no hi ha revolució. I aquest serà el marxisme europeu de la Segona Guerra Mundial, on insisteixo per un cantó parlant de Gramsci, però caldria parlar d'una altra persona que va tenir una relació complicada amb Benjamin i que algun dia l'hauríem d'explicar amb més detall, que es deia Lukács. I em refereixo al Lukács no sotmès a l'estalinisme, sinó al Lukács inicial de història i consciència de classe.
Sí, ja que has fet un apunt a la possibilitat del que passi demà, jo penso que hi havia alguna altra alternativa. Quan un tribunal constitucional hipercorrupte i un estat espanyol absolutament que reproduís en la pràctica en la Constitució espanyola el neofranquisme i els seus fills són els que detenten, els seus nets són els que detenten el poder, després d'haver cepillau, bien cepillau, un estatut acordat i aprovat. Que el Tribunal Constitucional absolutament corrupte des de la plaça de la Maestranza de Sevilla diga a los catalanes os vamos a joder todo lo que podamos y más. Recorde el vídeo, imagino que ho has vist, a por ellos, oé, oé, que no s'ha produït mai en cap guerra, que, diguem, contra l'Iraq i això, cosa que a mi també m'ha produït el mateix pànic i el mateix fàstic, però, clar, tot això, jo crec que està molt bé, els apunts crítics, però potser no hi ha cap alternativa més que la dignitat i la desobediència civil i plantar cara a un estat franquista i repressor que imposa una monarquia borbònica que partís els països catalans i els humilia sistemàticament, que intenta exterminar-nos lingüísticament tant al País Valencià des d'on vinc jo com a les Illes i també a Catalunya. És a dir, n'hi ha elements suficients de, en una mínima dignitat, plantar cara a un estat absolutament opressor que ens tracta de manera colonial.
Cap problema, és a dir, si se m'ha entès que jo estava en contra de que demà la gent intenti votar, no era el cas. I dic que cal aprendre bé què vol dir desobediència civil. I la desobediència civil, amb la teoria i la pràctica dels que la van inventar, des de Toró en endavant, implica acceptació de les conseqüències. Per justament produir aquest efecte de conversió moral amb l'altre. És a dir, dit això, el que jo intentava dir és algunes actituds vinculades a judicis, i ho dic aquí perquè l'he dit a les persones, i a més a més a la pressió, si tu no ho saps, perquè he estat membre del Consell d'Assessor de la Transició Nacional. És a dir, que en algun moment determinat es va dir, no, jo no he desobeït la llei, jo no ho he fet. I això ho he vist des d'activistes socials, recordo alguna ocupació de banca, d'una persona en concret, que a més a més amb la que tinc molt bona relació, però és igual, que després va dir, no, jo no hi era. Això no és cert. Si vostè ocupa un banc per considerar que, no sé, l'ocupa, diu per què i diu, aquesta llei ha de ser canviada. I això són les conseqüències. Si no, no és la desobediència civil dels clàssics. En tot cas, és una altra tècnica de lluita, etc., que podem destacar si és útil o no. Això em refereixo. I la segona crítica que deia és, no es pot, amb desobediència civil no pots anar de la llei a la llei. Demostres que cal canviar la llei de suei. A què em refereixo? Puc entendre-ho per raons tàctiques, però al meu parer és més senzill dir el que, per exemple, ha dit sempre Javier Pérez Royo una i altres vegades en els seus articles, que està en contra de la independència, però que defensa el dret d'autodeterminació, i el raonament de Pérez Royo sempre ha estat el mateix, el coneixem des de fa 30 anys, diguem-ne, etc. És a dir, és el 2006 es va trencar el pacte constitucional. Perquè el pacte constitucional, tal com estava establert, permetia dir els estatuts per evitar avançaments depenen de la comunitat autònoma on es creen i del Parlament. I efectivament, després de cepillar-lo, va haver-hi un referèndum en el que, recordeu, un gran partit d'aquest país, Esquerra Republicana, estava en contra. Diguem-ne, etcètera. Va dir, malgrat tot, es va votar a l'error que ho permetia la llei, però que és de sentit control, d'això, és que hi hagi un control de constitucionalitat a posteriori. Perquè el que es deia la llei és el referèndum tanca el problema, no l'obre, que és la situació que tenim. El referèndum tanca una situació, etc. Independentment del que passem d'aquell estatut que ara està mort, etc. etc. Aquí, el raonament que es deia, la legitimació per al dret que exercirem com podrem demà, doncs, i el primer, diguem-ne, és política, no jurídica. És política, no jurídica. El dret internacional no dona suport a això. Els que en sabem de dret, però és que és igual, hi ha una legitimació política que tu pots plantejar així. Vostè va trencar el pacte constitucional i jo tinc dret a intentar recollir i buscar un altre pacte. I aquesta via del pacte passa per això, efectivament, i comparteixo tot el que has dit i de la descripció. En aquest sentit em referia. No li pots demanar a la gent que faci certes coses, però jo crec que hauria estat més pedagògic que algú hagués dit jo crec que vaig actuar d'acord plenament a la llei, però si vostè creu que la vaig infringir, aquí estic condemnat. Segurament hagués tingut un impacte pedagògic molt més important. En tot cas, això és ciència ficció, no política ficció.
Jo deixant-ho.
Sí,
ho deixem aquí i tot seguit ja passem a la conferència de César Rendueles. O sigui que no fem descans ara, perquè hem d'intentar doncs, aturar-nos, cloure el col·loqui doncs, abans de les dues.